Un quart de deu comença la tertúlia del Gall del Monestir amb nosaltres Josep Maria Balcells, també Joan Ramon Armadàs i Joan Alsina. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
El primer secretari del PSC, Pere Navarro, deixa la direcció del partit. L'anunci l'ha fet oficial en una roda de premsa a la seu de la formació, al carrer Nicaragua, on ha anunciat que en el Consell Nacional d'aquest dissabte presentarà la dimissió com a primer secretari dels socialistes catalans. A partir d'aquí, el partit elegirà una nova direcció en un congrés extraordinari que encara s'ha de convocar. A l'hora de justificar aquesta decisió, Navarro ha apel·lat a l'interès del partit i ha dit que la millor solució perquè la formació afronti els canvis profunds que necessita és, al seu parer, donar pas a una nova direcció. És la millor decisió per al partit, ha conclòs. L'encara primer secretari ha dit que no vol posar conveniències personals per sobre de l'interès del partit i ha insistit que vol ser en el lloc on sigui més útil. A Sant Cugat, el portaveu socialista a la nostra ciutat i alcaldable d'aquesta formació, Ferran Villaseñor, ha donat suport a la decisió de Pere Navarro. Ha dit, Villaseñor, que ara cal que el partit engegui un procés de catarsi política i deixi pas a una nova generació socialista que refaci ponts amb els sectors crítics i amb la ciutadania.
Que el que entenc és que no ha de ser solament un cop d'urna d'un candidat contra un altre candidat, sinó que ha de ser un congrés de catarsi. Portem uns mesos de divisió interna, important o no, depèn de qui li diguis, però jo crec que aquest congrés proper hauria de ser el congrés de la refundació del PSC i el congrés de la unitat.
Dit això, havent fet aquest petit resum d'introducció per a aquelles persones que no estessin al corrent del que havia passat ahir al PSC i també amb aquesta vessant local per part del portaveu de la formació al ple, és ara torn perquè vostès diguin què els sembla aquest pas enrere del primer secretari.
M'he aturat
perquè el Joan Alsina i el Joan Ramon Armadàs li deixen la paraula directament al Josep Maria Balcells i jo doncs, també te la passo.
Josep Maria. Veure, suposo que anirem entre
no, tots, i tant, anirem
configurant
temes,
doncs, l'anàlisi d'aquest moment. Jo no sé si la dimissió de Pere Navarro arriba tard o arriba d'hora. I afegiria dient que el problema no és el del primer secretari. El problema que té el PSC no és el del primer secretari, no és el de Pere Navarro, sinó que és el del partit. I per tant, això vol dir que amb la dimissió de Pere Navarro no vol dir que s'arreglin els problemes. El que sí que és veritat és que Pere Navarro ha reconegut la incapacitat, la impotència de refer aquesta crisi que té el Partit dels Socialistes de Catalunya. I per tant, doncs aquí arrenca ara això, doncs, si la catarsi, la renovació, però no és fàcil. No és fàcil repensar un partit que jo penso que hem de reconèixer que en la seva trajectòria ha estat un referent d'una esquerra catalana vinculada al PSOE, el que vulguem, però que ha sigut capaç d'aglutinar moltes sensibilitats d'aquesta esquerra plural que hi ha a Catalunya. I ha fet un servei al país en molts camps que ha salvat la unitat, jo diria, doncs, la defensa de l'escola catalana, la defensa de la llengua, la defensa de la Generalitat, de l'autonomia, etc. El que passa que s'ha trobat ara en uns moments d'unes grans sacsejades polítiques que afecta, bàsicament, jo diria, les esquerres de Catalunya i de l'Estat. I, per tant, no ha estat capaç de trobar la fórmula de mantenir la unitat interna, de mantenir el pluralisme intern i en aquesta voluntat de precisar bé la seva pròpia identitat ha anat fent fora els corrents crítics que s'han sentit desautoritzats o s'han sentit desqualificats per l'aparell i per tota l'estructura del partit. Per tant, estem en un moment clau que s'ajunta amb les crisis que tenim en el mapa polític general. És a dir, ahir doncs, hi havia la successió i tot el debat de monarquia i república, la dimissió de Pérez Rubalcaba, l'anunci de que potser Duran Lleida deixa la secretaria general de Convergència i Unió. Són símptomes d'un moment de la política general del país que ha de retrobar-se. Canviem d'etapa, fem un trasllat, diguem-ne, d'una etapa que l'hem anomenat de la primera transició, anem a la segona i ningú sap ben bé quin camí que es pot encetar en aquests moments. Molts interrogants al PSC, ja veurem ara qui agafa el relleu i com afecta això als corrents crítics que havien ja decidit de deixar el PSC en les properes setmanes i que ara igual es repensen per veure si encara tenen algun paper per reconstruir aquest partit.
A veure, jo crec que Pere Navarro ha estat un dirigent curiós, quan menys, del PSC, no? Curiós perquè ha estat també esquizofrènic, no? Per un cantó, la sensació que tinc és que mai ha dirigit el partit. La seva decisió quan puja és: vaig a veure si em faig un nom, i la millor manera és acostar-me al poder nacional del PSOE i abdicar amb tot el que vulguin que faci. I això ho segueix bastant clarament. Per l'altre cantó, com deia el Josep Maria, el PSC ha estat sempre un partit d'acollida, un partit dialogant, un partit en el que les diferents idees hi han tingut sempre cabuda. I l'obsessió del Pere Navarro en aquesta etapa ha estat la de que sí, aquí pot pensar tothom el que vulgui, sempre i quan sigui el que penso jo. I tot el que no pensi el que penso jo té la porta ben oberta i, sisplau, tanquin el sortir. Clar, això s'ha convertit en un exercici d'autodestrucció que ha acabat doncs com ha acabat, no? Per tant, per un cantó, no dirigeixo, sinó que el que faig és seguir molt diligentment les instruccions del que marquen des de Madrid, és a dir, el PSC deixa de ser un partit català, i per un altre me'l carrego. Home, el pas que ha donat ara el Pere Navarro crec que és el pas lògic. El projecte ha fracassat estrepitosament, i afortunadament, no? perquè jo crec que això marca una miqueta la coherència del votant del PSC. Quan veus que allò que votaves ja no és, ni tan sols s'hi sembla, doncs cal canviar d'opció, no? Per tant, penso que és una bona notícia.
Jo crec que la dimissió de Pere Navarro és la culminació del desencís entre el partit i la societat. O sigui, un partit que fa no tants anys tenia de color vermell no només l'àrea metropolitana, sinó tot Catalunya. Quan veies al final el mapa electoral, era gairebé tot de color vermell, menys Sant Cugat, que sempre s'ha dit sent de color blau, per Convergència. Semblava el poble de l'Astèrix. Bueno, ja m'entens. El marcaven de color blau. Ja. És igual, de Convergència, perquè ens entenguem. En tot cas, el que està clar és que des de que Pere Navarro s'ha ficat al capdavant d'això, i potser ja abans, el partit s'ha desvinculat totalment de la societat.
José Montilla ja va fer una
sí,
bona feina.
Sí, per això et dic sentit, no? Que segurament les bases d'aquest desencís ja estaven posades amb el final del tripartit, i segurament per això van perdre ja aquelles eleccions, no? Però des de llavors ha anat encara més a la baixa. Mm-hmm. I home, jo crec que està que Pere Navarro ja ha contribuït en negatiu a tot això, perquè el seu lideratge potser es va pensar en el seu moment que podia traduir el que feia Terrassa a nivell català, i clar, portar una agrupació local d'un partit, doncs mira, tenir els teus contents, al millor tampoc són tants, i encara pots fer-ho, però clar, voler fer això a nivell nacional, on les sensibilitats són molt més diverses, hi ha molts més matisos que els que pugui haver-hi en un municipi, doncs ja ha estat impossible, i segurament ell no ha tingut ni el lideratge ni el carisma per una, saber no acompanyar, sinó tampoc vull dir reconduir, perquè no es tracta de que pensin tots com ell, però sí abraçar i fer que aquesta gran família estigui ben avinguda. Doncs no ha estat capaç, aliant els discurs del PSC, les dues ànimes aquestes que tothom diu s'han separat cada vegada més. Ell, quan hi ha hagut un conflicte, l'ha volgut aturar a les dolentes, amb càstigs públics a diputats. Vaja, una sèrie d'actes i de polítiques i pràctiques que avui en dia la gent ja no li agraden. Això de, ara que estigo als diputats, disculps, no, que estem al pati del col·legi, és que som grandets ja com per no fer aquestes coses, i una vegada més, això fa de partit vell, anquilosat i tradicional, que és justament el que cada vegada la gent vol menys. I per això estan triomfant doncs formacions que no tenen aquest llast de tota la vida el partit anquilosat i vell.
Quin pes han pogut tenir els quadres locals d'alcaldes i alcaldables en aquesta decisió? Han pressionat, tenint en compte que era la propera cita electoral, i en les darreres cites electorals precisament el PSC ha anat fent davallades en el seu resultat? Recordem que abans treia generalment fregant 1 milió de vots, així vista pel vot gros, i ara estem a 400.000, 500.000 vots, vull dir que ha perdut la meitat de la massa electoral, i clar, els alcaldes i alcaldables tenen ara una cita després de l'estiu.
Aquest és el gran problema que s'ha trobat ara el PSC, és el calendari. I aquí segur que hi han jugat els alcaldes que tenen aquesta proximitat amb una ciutadania que està vivint tots els reptes que té en aquests moments el país, tant a nivell social com a nivell nacional, i veuen unes sensibilitats que el seu partit no és capaç de personificar, ni de reconduir, ni de representar, per dir-ho d'alguna manera. Llavors han demanat canvis. I aquí doncs hi ha una incapacitat del lideratge de Pere Navarro. Pere Navarro doncs s'ha trobat impotent davant d'aquests conflictes i aquestes contradiccions internes. Llavors, la decisió que ha pres, la pressió li han fet des de tots els costats, diguéssim, des de l'ala més crítica, més dissident, fins als alcaldes, fins al nucli dur del partit, que és el que ha portat una mica les rendes i que el va posar. I els que el van posar, avui d'on sortia en algun diari, són els que l'han tret. És a dir, aquí aquest senyor no té la capacitat en aquest moment de lideratge per reconduir aquesta situació. El gran interrogant és que els calendaris no són només els que pot interessar o no un partit, sinó que afecten a tota la política del país. I per tant, li és complicadíssim al PSC retrobar el seu lloc polític en unes vigílies d'una consulta a Catalunya, a les vigílies d'unes eleccions municipals, amb una crisi a nivell del PSOE, que doncs d'alguna manera els condiciona, i amb tota aquesta colla de factors, ni el Pere Navarro, que penso que ha sigut una decisió molt personal, és a dir, al final s'ha sentit doncs la impotència del que rendeix, és a dir, és un que diu...
Estic aquí sol davant de...
Aquí ho teniu, escolteu...
Jo no penso que...
Ahir llegia que un dels alcaldables que ha pressionat fort per aquesta decisió és el Jaume Collboni, no? Que és el guanyador d'aquelles primàries de mentida.
Sí, fixa't que ja... El Pakistan.
Però saps què passa? El va posar a dit el Pere Navarro després d'un procés una miqueta tèrbol, i és el primer que l'apunta amb el dit i li diu marxa perquè si no no farem res aquí.
Sí, però... El que no pot pretendre Jaume Collboni és d'aspirar a substituir ni res, sinó que el que veu que és que el pot condicionar en la seva aspiració a l'Ajuntament de Barcelona. Llavors ja aquesta és l'ala, diguem-ne, que havia estat més lligada al nucli dur del partit, com per exemple la Núria Parlon, que és una de les altres referències que té en aquests moments el partit, com a aquesta sí que se la apunta com una possible, com un possible recanvi de Pere Navarro. Però està clar, si els alcaldes del Baix Llobregat li han retirat la confiança, si els dissidents doncs no volen saber res, i al final dius, escolteu, senyors, aquí teniu, doncs feu el que us sembli, no? És una derrota personal, jo penso, aquí molt forta.
I no crec que el PSC sigui capaç de remuntar d'aquí a les properes eleccions, perquè...
Jo el que saps que passa, que a mi també m'ha preocupat amb tota aquesta crisi, l'evolució no ara només, sinó doncs amb aquests previs, que hi ha hagut un interès, i és lògic a nivell doncs de lluita política, interès dels altres partits polítics catalans per veure si acabem d'ensorrar el PSC.
És normal.
I han jugat i han marcat doncs totes les contradiccions que tenien, les anaven marcant i doncs remarcant per veure si acabaven d'ensorrar un que havia estat doncs primera força política o alternativa. En aquests moments el PSC ja no és alternativa de poder de cap manera.
És normal que l'adversari et vulgui esclafar.
Exacte. En aquest cas, i ara la millor inclús lamentaran i faran elogis doncs, en fi...
Home, tu has dit, no? El PSC és un record. Ara mateix és un record, no és ningú. I per mirar-me en clau positiva, els grans canvis venen de les grans catarsis, no? I això és una catarsi, el fet que aquesta aposta...
Sí, però jo no sé si és catarsi, perdona, si és catarsi del partit del PSC o de l'esquerra. Perquè fixa't que van sortint, d'alguna manera, intents, tant a nivell de l'Estat com a nivell català, van sortint nuclis... que Nova Esquerra n'és un, Avancem,
però això és lògic,
Forma,
això és lògic,
Podem,
quan aquell
la CUP,
partit...
etc. Des de l'esquerra està molt fraccionada l'esquerra.
Quan aquell partit que et donava un lloc on està...
Feia de pal de paller d'aquesta
esquerra. Quan aquell partit t'exclou, doncs has de buscar altres opcions o crear-les. I per tant l'oportunitat jo crec que està aquí. Dic, escolta'm, que allò que ens excluïa ja no existeix. Ja no existeix. Per tant, crec que ara l'exercici estaríem no en buscar un recanvi dins del propi PSC. No, que el PSC és un record. Que el PSC ja no hi és. El que hem de buscar és un recanvi fora del PSC. El que hem de fer és retornar a pensar com nassos aquell partit complia aquesta funció d'aglutinar i com reconduir-lo novament a lo que era el seu origen. I això és el que la gent vol i això és el que la gent votava. No? I per tant, líders de dintre, no n'hi ha. És que no n'hi ha cap que pugui reprendre aquest paper.
És que hi ha els programes de nit d'anàlisi a les ràdios entrevistaven el Joaquim Nadal i la Marina Geli per parlar de com havia de ser el futur del PSC. I jo pensava, gent que ha estat 30-35 anys a primera línia del PSC i que jo considero que també deuen tenir una part de responsabilitat de com està el partit, han de ser ells precisament els que han de liderar el canvi. Joaquim Nadal, quants anys va estar d'alcalde? Quants anys de diputat? Cap de llista en el seu moment dels socialistes?
Molt renovador, no?
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, ara estava a la xarxa entrevistant, l'estaven entrevistant els nostres companys de la xarxa. Pensava, de veritat, aquesta persona ha de ser la que lideria el futur del PSC? Vaja, deixo la pregunta.
Sí, i aquests, fixeu-vos que són aquestes cares visibles d'aquest passat que deia Joan, que encara, doncs, a la millor com a sèniors poden aportar, però el que no poden ser el pal de paller.
Han de ser el senat del nou PSC.
No,
han de ser el senat.
Digue-li, doncs, Castells, digue-li, doncs...
La Montserrat Tura.
Digue-li Geli, digue-li Nadal, i són tot aquests elements que han de, potser poden ajudar a dir com ha de ser aquest pal de paller nou, però al costat surten altres brots que han de veure, doncs, si són capaços, la història dirà si hi ha un espai a Catalunya concretament per un centre-esquerra plural, catalanista i que pugui ser d'alguna manera
coherent,
referent
i coherent
i alternativa.
Jo crec que no estem dient una cosa, que és que gran part, per no dir la majoria de l'espai que tenia el PSC ara mateix, s'ha menjat Esquerra Republicana.
No és ben bé el mateix.
No sé que no és ben bé el mateix.
I no sé, i a la millor, arribem al mapa català, que el bipartidisme, que era Convergència i PSC, sigui Convergència i Esquerra Republicana. A la millor és això, i al voltant d'això naixeran, doncs, petits grups minoritaris. No sé què serà. Però,
dir, o Convergència i Unió passarà a ser Convergència i Esquerra, o Esquerra
o Unió, doncs, se sumarà amb aquests que volen
en aquest
engegar un altre centre, no sé què, catalanista o esquerra, no sé. Però vull dir, estem en la reconstrucció del mapa polític a Catalunya.
Sí.
I això és...
Això és xulo, això està bé. Això,
sí.
Això està bé perquè això implica canvis, implica que molts dels vells tòtems caiguin, que en surtin de nous i més a que la ciutadania tingui una mica d'aire fresc i més opcions que l'engresquin més enllà de això que deia abans dels partits de tota la vida, no? Estan sorgint moltes iniciatives noves, moltes, sobretot també en el món de l'esquerra, moltes plataformes, intents de partit o, no sé, think tanks de pensament esquerranós, encara que no se n'hi havia la paraula, però clar, tenim des de l'altre dia l'Ada Colau, que a veure quina aventura s'hi posa. Tenim procés constituent.
S'està
vertebrant
una alternativa d'esquerres.
Hi ha un munt de, en aquest cas, moviment, sobretot des de això que se'n diu la societat civil, o sigui que no parteix des dels partits en si.
Les estructures de partit.
I això és molt interessant. No, és curiosament només passa a l'esquerra, no veig cap moviment d'aquests que passi per l'altre costat per intentar substituir l'espai que en aquest cas seria un partit polític.
Sí, jo crec que els veiem menys perquè estan més lluny els de la dreta.
També hi són. El PP té l'UPyD, té Ciutadans...
Sí, no, i a l'entorn de Madrid hi ha altres iniciatives petites, molt extremes, que van naixent. No? Però crec que tot plegat és una excel·lent notícia, vol dir que la societat està viva.
No, i tant.
Que aquella capacitat de la que dubtàvem de donar un cop de puny a la taula i dir això no m'interessa...
I que la gent s'impliqui.
Ho han fet. Sí, I unes eleccions que en teoria no tenien cap rellevància, s'han convertit en extremadament rellevants, no en clau europea, que continuen sent absolutament rellevants, bueno, sí, hi ha uns quants caps d'estat que se'n van a passejar en barca per discutir qui serà el jefe, però per lo de més, la gran rellevància ha estat en clau nacional. La gran davallada dels grans partits ha motivat o està motivant grans canvis. Ostres, això és una bona.
Sí, però fixa't que això ja apareixia en les enquestes d'opinió, però això no es té en compte. És a dir, continuaven, doncs, mantenint, és a dir, jo represento els que m'han votat i sóc majoria i tal, fins que han passat les urnes, i amb les urnes dius, això, doncs, s'està movent. I a partir d'aquí la gent, sigui per mantenir el poder o sigui per convertir-se en alternativa, s'està movent. I la ciutadania, jo penso que sí que és un element molt, molt nou, que no sé fins a quin punt, com que hi ha tanta al·lèrgia al partit com a partit polític, el que està naixent des de l'esquerra són plataformes ciutadanes, són moviments que, fins i tot la crisi que està passant Podemos en aquests moments, també de lideratge i tal, fins a quin punt hi ha capacitat per organitzar-se mínimament.
Perquè el sistema ara mateix et porta a que si tu tota aquesta energia la vols portar cap a un lloc on tinguis la rellevància de prendre decisions, t'has de convertir en un partit. Per molt que la paraula faci al·lèrgia, sí, però sí. Lamentablement el sistema t'ha muntat així. Si tu vols
però els
incidir...
moviments ciutadans hi són al·lèrgics, això. Hi ha una al·lèrgia, doncs... A la...
Però llavors tenim un problema. Sí, o, sí. O la llei en aquest cas no s'adequa a com la societat vol fer el país, o al revés. O la societat no acaba de trobar en aquest sistema una via per poder decidir saltant-se els filtres aquests tradicionals que dèiem. Però, i això serà un problema.
Però al final jo crec que el problema no està en dir-se partit o dir-se agrupació cultural d'amics. El problema està en el funcionament intern.
Això.
Quan les, entre cometes, maquinàries de partit comencen a aparèixer, aquí és on s'acaba tot. Dius, no, mentre es pugui
però quan
mantenir...
tu tens dinàmica, entre cometes, d'urna... Això és inevitable, que s'estructurin amb maquinària, diguem-ne, d'eficiència, entre cometes.
Però per això és molt important establir formes de funcionament intern que evitin que això pugui passar i que mantinguin doncs, un dinamisme, una rotació, un anar captant idees que facin que l'immobilisme no pugui ser possible. I que, per tant, el mantenir-se en els càrrecs i el mantenir-se en els llocs de poder doncs, simplement no pugui ser. Uh-huh. Llavors, si qui aconsegueixi una forma de funcionament així, jo crec que té una recepta per l'èxit, perquè mantindrà la frescor i mantindrà permanentment la capacitat d'estar oferint allò que cal. Uh-huh. I, ostres, i ojalà en surtin uns quants d'aquests.
Jo penso que en aquest sentit l'experiència que porta les CUP de no voler tenir un líder, per molt que ja sempre hagi d'haver-hi un portaveu, però de marcar que, per exemple, la persona que parli no sigui sempre la mateixa, de mostrar una imatge, una certa imatge col·lectiva dins d'un tot, que és el partit, això afavoreix, perquè també ajuda el que deia Josep Maria de no crear aquest sistema de partit de dalt a baix, de piràmide, que fa que la gent acabi veient-hi una autoritat i moltes vegades això no agrada. Llavors, també ho ha intentat Iniciativa amb la doble bicefàlia aquesta, que no és el que havia de ser, perquè acaba sent l'errer al final una altra vegada. Mm-hmm. Però fórmules d'aquestes...
Està sent un gra. Sí. Més de dos caps, no? És un cap amb un gra.
Sí. I la CUP, que no permet encadenar més de dos mandats seguits o legislatures seguides en un càrrec, té uns mecanismes interns que evita precisament que la gent es perpetuï en els llocs de responsabilitat i que, per tant, no poden veure les persones que formen part de la CUP la política com un modus vivendi. Clar, que clar, moltes clar. Vegades la percepció des de fora dels partits és mira, ja està aquest aquí, no sé quants anys, cadira amunt, cadira avall, càrrec aquí, càrrec allà, i en canvi aquests partits precisament han aconseguit internament evitar-ho, almenys...
Sí, però malgrat tot, la ciutadania el que necessita o veu doncs és el referent d'una cara, d'una persona... que el lligui, que d'alguna manera el relacioni amb el que hi ha darrere d'aquesta persona. Si li vas canviant la foto, arriba un moment que no sap ben bé qui és. Vull dir, en un món mediàtic, tant a part de les xarxes socials, que ja funcionen i tenen una dinàmica pròpia, i tal, però tu tens la CUP i saps que aquella persona és la portaveu i saps que darrere de la CUP hi ha això. Hi ha una gent que doncs, hi haurà rotació de mandats, hi haurà uns sous retallats, hi haurà una... Bueno, tot això que és bo que se sàpiga, però sempre has de tenir algú
sí, però,
que faci...
Però jo crec que hi ha opcions. Jo recordo les primeres eleccions que va guanyar el PP. Estava el PSOE molt fort i el PP adopta una estratègia de campanya que jo vaig trobar genial. I va ser no presentar un candidat, sinó presentar un equip. I quan hi havia una entrevista hi anaven 5. I quan hi havia una trobada n'hi anaven 5. És a dir, el partit ensenyava públicament la capacitat professional que tenia a les seves files per gestionar un país. Jo crec que això va ser una gran estratègia. Òbviament, després el generalíssimo petitet doncs, va fer de les seves. No? Però jo crec que igual que tens en el mercat una marca que dona paraigües a molts models, dius Audi, ostres, sí, la marca és Audi, però tu identifiques el A4, A5, A6, Q7, Q5, els identifiques amb aquella marca, doncs això és traslladable perfectament en el món organitzatiu. Està clar que ha d'haver-hi ha d'haver-hi un líder. Però no té per què ser únic.
Un líder o un referent.
El líder perquè sí, exacte, és un referent. És el que dona els criteris de qualitat del conjunt. Però lo important de veritat són els individus que composen aquest conjunt. I per tant, una estratègia que parli de òbviament, un bon líder, però un bon líder que arropa a excel·lents caps d'àrea o del que vulguis, ostres, per mi és la recepta genial, no? Perquè el que t'està dient és, ei, que aquí no mana un, aquí mana un conjunt de gent capaç i, a més, amb dinàmiques que els obliguen a renovar-se permanentment, no?
Per cert, que parlàvem de persones influents en el PSC, ja li reclama la refundació del PSC i adverteix que si no es fa pot desaparèixer. Entrevista en aquests moments als matins.
No és molt original.
Geli a TV3, Joaquim Nadal a la xarxa.
Per això, mira, a mi jo et diria
que... I el Josep Maria Balcells ha
cobrat.cat. No, Joan, però mira, a mi em preocupa una cosa, no?, que els mitjans, perquè això no és només que la senyora Geli, el senyor Quim Navarro i tal, hagin demanat d'anar a l'emissora i tal, sinó que això també és una jugada política dels mitjans de comunicació que se'n van a trobar aquests que saben que, doncs...
Que els trobaran. Saben que els trobaran.
Saben que els trobaran, però saben també que és, doncs, el punt feble o el punt crític, i que això ajudarà, doncs, encara a veure més que la crisi és molt...
Jo no penso que aquí els mitjans tinguin la culpa de la caiguda o...
No, però
fixa't. A veure.
Aquí, per què no van a buscar avui, doncs, la gent...
Podrien anar a buscar l'Iceta, per exemple, o... Que sí. Seria bé, sí, el mateix, o sigui, sí, el mateix perfil,
sí, segur,
de tota la vida, però de l'altre costat, sí, o sigui...
Però no, però seria diferent, eh?
Ja el trobaran, però... també, ja el veuràs, com no acabarà trobaran, sortint en algun costat.
Sortint. Però jo vull dir que aquí es juga també, quan hi ha una crisi del partit, els mitjans juguen les seves cartes, també. Però juguen a reforçar, o a qüestionar, o a posar interrogants. I, bueno, tu mira la crisi d'Unió Democràtica i Convergència.
Que dia, ha passat igual aquest cap de setmana amb Unió.
Clar, vull dir, com juguen els mitjans a justificar, a carregar-se el Duran o no?
Pensava que no en parlaríem del Duran.
Sí, tot va dins, eh?
Sí, però vull dir que... Jo vaig veure algun editorial de Catalunya Ràdio, ho sento, però vull dir, carregant-se l'anunci del Duran, doncs, de plegar o no, doncs, reforçant, doncs, les tesis que havia acabat de defensar el Mas, doncs, el tema, doncs, de la Unió, de Convergència i Unió.
El tema del Duran, sí, és similar al del Pere Navarro, però amb molta més trajectòria, diguem. O sigui, jo penso també que no... O sigui, ara mateix, per Convergència i Unió, tenint en compte el que defensen i el que pretenen guanyar, tenir el Duran els és un punt negatiu a tots els nivells. Perquè
però els és imprescindible no tenir-lo en contra abans del 9 de novembre. I estan jugant això. Sí, home,
a veure, si
hi ha la cisió abans...
Què?
Això...
Tindràs el Duran dient que no.
Sí.
I això...
I Convergència s'acaba fer més petit.
Però un moment...
No,
és
no
que...
guanya, eh? Se'n van...
Però la Convergència que se suposa que tira cap aquest camí, el Duran, per tirar cap aquest camí, tampoc el trobaran, no el necessiten
no,
pas.
No.
Jo penso que petar-se el Duran seria positiu per Convergència. Tan fàcil com dir els càrrecs que hi hagi pel món d'Unió, càrrecs municipals, càrrecs de secretaris, per les cadires, per parlar clar, d'Unió... Escolta, fer un parell de trucades, ara en Unió ens ho patem, tu tens la porta oberta per venir a Convergència, mantens la teva cadireta i senzillament t'integres en el nostre partit i cap problema, eh? I escolta, tot...
Una crisi de partit no és mai gratis,
no, jo sé
no
que
resulta gratis,
jo
mai,
sé que
mai.
No. I és més, ara, segurament alguns els hi portaria conseqüències, eh? No et dic que no.
Però no, alguns, el partit, eh?
El partit, sí, a Convergència en aquest cas. A mig termini, jo penso que els hi sortiria bé la jugada, perquè aquesta indefinició els acabarà, i ja els hi ha jugat, o sigui, ja han fet que Esquerra els hi passi al davant, aquesta indefinició...
Els acabarà de passar.
Els acabarà...
Tu acabes de dir, a mig termini, el que passa és que el que ens ha de preocupar molt és el curt termini.
Això és el problema.
I treure el Duran del mig és com tallar el cable de fibra òptica entre Barcelona i Madrid. Dius, quan talles el cable de fibra òptica o una excavadora se l'emporta per davant, estàs unes setmanes que no tens connectivitat. I avui ens hem de preguntar si ens podem permetre el luxe de perdre la connectivitat durant una setmana.
Però la connectivitat amb Madrid, o sigui, la negociació amb Madrid quina és?
Bueno, o sigui, això que, no ho sabem. El que ens diuen és que no n'hi ha. O sigui, el que ens diuen és que no funciona res. Això seria innocent creure-s'ho. El Durant viu a Madrid per alguna cosa, no només per
al Palace,
per tenir una gran habitació al Palace i fer sopars íntims, no? Suposo que el sou se'l paga doncs fent aquest tipus de contactes que no transcendeixen, no? Clar, a més, per la seva moderació, doncs és un tio que està ben vist a Madrid. Ben vist a nivell polític.
Ja, però Madrid no votarà pas
aquí. Ben vist
a
nivell, sí, clar, sí, però el procés d'aquí passa per allà. A no ser que ho fem a l'Oeste, llavors no funcionarà. Per tant, no és tan senzill. Avui llegia una teoria molt interessant que va publicar en el seu blog, qui és l'antiga consellera de Justícia.
Carme Laura Gil.
La Carme Laura Gil, sí. Aviam, la teoria...
Molt dura.
Sí, però té un cert sentit, no? La teoria parla d'una conspiració, no? El que està fent el Durant és fer-nos al llit, no? I el que vol treballar és un gran pacte amb el PSC, amb una proposta negociada amb el Rajoy per aquest pacte Unió-PSC, i plantejar-ho, però és 3 setmanes abans del 9 de novembre, en el moment en el qual deixarà el partit i munten una alternativa. Per tant, això s'ha de desactivar.
Fixa't que unes setmanes abans, jo estic d'acord amb aquesta anàlisi, bastant, vull dir que és possible que vagi per aquí, però anunciar al Durant Lleida que si no es fa ell a favor de la consulta, no ha dit encara què votarà, és a dir, que és una mica el que deies, dir la consulta sí, però ja veurem si votarem, si no votarem, no. Però després de dir, com que això, ell sap que no, sembla que no funcionarà i que poden haver-hi eleccions plebiscitàries, jo em presentaré com a candidat a la Generalitat amb firma pròpia, amb candidatura pròpia.
Candidatura pròpia vol dir Unió Democràtica? Perquè sí. No tinc tan clar que Unió Democràtica li vagi al darrere, Pregunto, pel que percebo jo,
I el que dèieu és que el Durant està molt ben vist a Madrid, però
vagi
a Catalunya qui vota són els catalans.
Això és una altra cosa. O no vagi amb Unió, el fet que el Durant vulgui encapçalar una candidatura, a darrere, amb l'etiqueta que vulguis, ja hi haurà gent. Hi haurà gent amb poder, també.
Hi ha marca.
Jo penso que una candidatura d'aquest tipus, ara mateix, a Catalunya, està condemnada al fracàs. Una, per oportunista, i dos, per voler sortir a ocupar un espai que cada vegada és més petit.
No per guanyar.
El Durant treure un diputat, ja en té prou,
Sí, bueno, clar, es menja Convergència.
No. Desestabilitza, si vols, una part, però una part molt petita, que a més és a mig cavall entre el PSC...
Fixeu-vos la maniobra el Durant aquesta setmana, perquè s'està encafquiant. Ell no ha fet cap anunci.
No.
Ell no ha dit res.
No, l'anunci va fer el periòdico.
Ha dit que...
Amb una emprenyada de La Vanguardia...
Sí, és que anava a dir-ho.
Que estava fent una reflexió, no? I, de fet, el diumenge llegia el periòdico que el Durant havia abdicat. Vaig brindar amb el cafè. I no era veritat. No, simplement hi havia algú que deia que estava pensant, reflexionant, qüestionant-se.
Amenaçava.
I tot això genera un debat brutal, que és una miqueta el portar al màxim allò del nedar i guardar la roba, no? Què passaria si? I ho llences i a partir d'aquí extreus informació.
Exacte.
Som tots una colla de vents.
Sí.
Vostè què vol fer? Vostè què vol fer? Prengui una decisió i després ja veurem com la veiem.
Ha estat protagonista
sense fer res.
Una colla de dies i encara sense mullar-se al 100%.
Per cert, periodísticament, el periòdico 3, Navarro, Rey i Durant, La Vanguardia 0. 3-0, vull dir, en el resultat. Home, els hi ha tret. El Navarro, ahir van ser també els primers a informar-ne. El Durant, diumenge.
Ahir el davant. Més de Navarro, el periòdic...
El periòdic va ser el primer mitjà a treure-ho per internet.
Ah, per internet.
Sí, per internet. El Rei també va guanyar internet, va guanyar La Vanguardia, més amb un cert marge.
El periòdico, vols dir?
El periòdico, sí. Ara és que m'estic liant, O sigui, va treure primer, per sobre La Vanguardia, les tres notícies. Òbviament la del Durant, a més, en paper, a diumenge, sí. Van embargar la portada...
Aquesta va fer mal. La del Rei és que algú piqui la notícia més ràpid,
sí.
Però...
Sí, però que La Vanguardia no traiés tampoc... Sí. L'abdicació del Rei, però és matèria sensible a La Vanguardia, que té una corresponsal de la Casa Reial, una corresponsal.
Sí. Però en aquest cas, ja ho vam dir, em sembla, la setmana passada, la Casa Reial va colar un gol...
Ex, també.
Va colar un gol a tota la premsa del país, perquè aquell matí ningú insinuava, s'esperava que allò sortís, i pam, i se la va entregar totes, gol per l'escaire de la Casa Reial a tot el periodisme del país. I que un diari ho tregui uns segons abans que l'altre, quan ja s'ha escrit, quan ja s'ha fet públic, això avui en, ja, sincerament no crec que tingui cap mèrit, és algú que pica més ràpid que l'altre.
Això, això en altres èpoques, jo estic amb el PP, en altres èpoques el que hagués passat és que algú hagués fet una trucada a l'Avantguardia, l'hagués informat, sí, hagués dit, ah, sí, sí, vés-ho publicant, i d'aquí unes hores ho farem públic.
Que l'Avantguardia ha jugat la carta del Durant, i en un moment doncs, decisiu que l'avança el periòdico, l'endemà no estava a primera portada, vull dir, hi havia l'article, el Durant, amagadet i tal, però se sap, ja s'ha comentat... Màrius Carol pujava per les parets amb això.
Doncs mira que té plantes l'edifici de l'Avantguardia. Escolti, tenim 10 minuts finals. M'agradaria parlar de la Festa Major, perquè hi vam tenir la presentació del programa complet de la celebració. La tindrem entre el 26 i el 29 de juny, amb el lema La clau de la festa ets tu. Hi ha més de 250 activitats per aquests 4 dies. Hi ha diversos plats potents, la Fura dels Baus, Oques Grasses, Albert Pla, Déu de Veu, el pregó de la penya Regalèssia, i enguany una de les novetats és que el celler modernista, que finalment es va inaugurar aquest any a Sant Cugat, s'estrena com a escenari i també es manté el model de places ja aplicat en edicions anteriors. Alguna valoració, alguna intenció d'anar a algun acte ja que hagin pogut veure? Els agrada el model, no els agrada el model? A part del Joan Ramon, que ahir era la presentació i, a més, participa en una de les novetats, també.
Sí, no, no, és que vol, no, no
vull fer la falca, si vols et deixo.
Després farem falca, si, si, si cal, però el primer de tot és que cridar, com ja vam fer ahir, a que tothom participi, perquè la Festa Major és una cosa fantàstica, divertida, tothom pot trobar-hi el seu espai, t'agradi l'esport, t'agradi sortir de festa, t'agradi la música de tots els tipus, t'agradi fer una mica el gamberro, tindràs opcions... De tots els colors, a qualsevol plaça, i no, no em serveix l'excusa que a vegades posa algú de que fa molt soroll. Escolta, fa soroll perquè és la Festa Major i és el que ha de passar durant dos o tres dies a l'any. Si a casa teva tens un concert fins a les 5 de la matinada...
En aquest debat no hi entrem ara, no?
No, no hi entrarem.
No, no, podeu.
No hi entrarem,
vull polèmica.
Perquè en aquest cas, és que no, lamentablement no hi ha debat. Si és
jo, la vaig tenir, jo la vaig tenir un any a l'alçada del meu dormitori.
Et van posar les barraques al cantó?
Amb el nivell d'un quart pis, allà a la zona del Parc Central. I algú va tenir la brillant idea de posar els escenaris al turó de Can Mates, a dalt.
Sí,
em quedava perfectament alineat.
Veus? No t'havies de mort de casa.
Jo hi era. Podries haver baixat a les barraques i anar a casa a peu.
Jo, un dels avantatges que tenim és que el Castell de Focs el veiem de conya.
Veus?
No? I això és un...
Ah, clar, el Castell de Focs, si els concerts no, eh?
Sempre. Home, és a les 11. Quan a les 4 de la matinada encara et retumba el cervell cada 3 mil·lisegons del pum-pum-pum, dius, home, potser no calia. Ja està, ja he acabat.
No, no, jo entenc que, jo entenc que molesti que hi hagi un concert a costat de casa teva, però... també s'ha de comptar tota la gent que hi ha baix del concert.
Ho he dit que tenia tres fills petits, no?
Però que els teus tres fills petits algun dia tindran 18 i 20 anys i estaran en aquell concert, que potser també està sota casa
teva. No, que ja, ja no es fa el turó de Can Mates.
I agrairàs que puguin tornar a casa a peu i no patir perquè tornin amb cotxe potser quan s'hagin fotut un parell de birres.
No com aquell any que ens van posar les barraques allà.
Això, una mica més si es posen les barraques a Cerdanyola. Va haver-hi algun any.
Sí, que hi havia el servei d'autobús i tot, sí, com si fos una discoteca.
I tant,
lamentablement. Jo remarcaria una cosa, que la Festa Major a Sant Cugat, uns anys enrere, era una cosa molt tancadeta, amb els santcugatencs de sempre, els d'aquí i prou, i la gent passava bastant de la Festa Major, sobretot perquè doncs, era laboral a Barcelona i doncs hi marxava i tal. I ha anat agafant força, però ha agafat força, jo diria que és un element aglutinador que fa, diguem, la ciutat. I això és tan important en una ciutat que s'està construint encara, que té molta gent de fora, arribar a fer una oferta que permeti que la gent de tot arreu de les barris de Sant Cugat es trobin, es barregin i gaudeixin d'uns dies en què és festa per tots. Jo penso que cívicament, i anava a dir políticament, això socialment és molt important, no tant pel gaudi així conjuntural, doncs, que el pots trobar cada dia o cada cap de setmana allà on vulguis si el vas a buscar, sinó per la capacitat que té d'aglutinar i de cohesionar una ciutat.
I jo afegiria una cosa, és la Festa Major com a tal, no la de Sant Cugat, sinó la Festa Major com a institució, és una cosa molt, molt mediterrània, si vols, anant pel món a l'estranger. Ho intentes explicar? Sí, sí, un town festival, no? Doncs això tenim de tota la ciutat posa de festa, fem concerts, fem castells, fem cultura tradicional, i veus molts estrangers que et miren amb cara de... Estan una mica sonats allà baix. I, per exemple, aquest estiu jo l'explicava a un noi alemany tot el que feien per la Festa Major. Jo li dic, i això, a Hamburg no feu res d'això? Diu, home, sí, a vegades fem algun concert. Clar, era alemany, pobret. Vull dir, pobret en el sentit de la poca festivitat d'Hamburg. I, clar, jo l'he explicat, doncs, no, mira, nosaltres tenim una penya que es posa l'una sobre l'altra i fan castells de 10 pisos. Després, tenim gent que es fica com els caparrots, no?, creen un cap artificial i van passant-se pel poble saltant i ballant. Tenim els gegants, que són...
Què t'ho ha dit? Nosaltres tenim la Merkel.
Sí. La cervesa, l'Octoberfest.
L'Octoberfest.
No, i
veus... No està malament, l'Octoberfest.
No,
tampoc.
Vull dir que... Van aconseguir que el...
Sí, sí,
el que
ja
la...
Hi ha una fira de la cervesa, també, a la Festa Major, a la Rambla del Celler. Fins i tot les poques coses bones que tenen festives a Alemanya també les adaptem.
La Festa Major és magnífica.
Però per la participació que hi ha de molta gent.
És protagonisme,
és bestial. El protagonisme que hi ha de col·lectius, d'aquí gent jove que participa en això.
Jo recordo de petit que anava a Festes Major de pobles, doncs estàvem per allà, per Girona, anaves a Festes Major de pobles amb amics i tal, i la Festa Major es reduïa a un carrer on hi havia els llocs on podies comprar quatre cosetes o tirar balins amb unes boles, i al vespre
l'embalat. Del migdia i l'embalat.
Les sardanes i l'embalat, no? I la Festa Major de Sant Cugat realment és una festa continuada. O sigui, hi ha hagut aquesta capacitat de... passen coses gairebé doncs, durant tota la tarda quan és entre setmana o el cap de setmana, tot el dia i coses que, com tu deies, molt diverses qualsevol pot trobar el seu espai i passar i la realitat és que la participació és altíssima, no? A mi és un event que m'encanta
i és una participació que és una mica l'eclosió d'una activitat que dura tot l'any, és a dir, que no és només doncs, els 3 dies de la Festa Major
no, hi ha molta preparació darrere
és l'expressió d'una vitalitat associativa que és tan important això, sobretot amb gent jove.
Jo hi trobo a faltar l'embalat,
No, però hi ha substituts de l'embalat, hi haurà concerts on puguis anar que siguin similars a l'embalat, si t'agrada més el jazz, doncs tindràs en el teu cas el jazz, els teus fills quan siguin adolescents i tinguin edat ja de sortir, tindran els seus concerts, fins i tot de grups locals.
Però que ja heu planificat dels propers 10 anys o què?
Ja et convida.
Sí, ja m'està revolucionant la família.
T'ho dic perquè et facis de la idea, perquè algun dia voldran anar a la Festa Major i tornar a casa a les 5. Sí. I et dic, aquell dia voldràs que tornin a peu.
Joan, t'arribarà el moment, ho saps.
I t'agradarà que la Festa Major estigui muntada al centre.
Els meus no ho faran.
Sí. Ja ho veuràs. Tots els pares han dit el mateix i tots els fills s'han escapat després.
No, aviam, tenim un gran avantatge d'estar en un poble. Coi,
sí.
La tranquil·litat que dona això és brutal. Sí. No?
Participen 80 entitats, el que deia ara el Josep Maria.
No? És una riquesa que no ens adonem de
l'importància. És una festa conjunta, és una festa de tothom.
Tu construeix ciutat, tu i jo, és això, cohesiona, lliga, vertebra.
I si compares amb municipis del voltant, no direm noms, veus el programa dels altres municipis i veus que aposten per figures
sí,
que costen molts diners,
sí.
Tiren de talonari, ara no tant com abans, però no direm noms. Mm-hmm. I moltes passen fins i tot al mateix temps que Sant Cugat, no aposten per grans noms. Aquí a Sant Cugat, home, hi ha una oferta musical que està bé, però vaja, tampoc porten el David Bisbal o no. Bustamante, com havien portat altres municipis, mm-hmm. I s'aposta més doncs, perquè siguin les pròpies entitats les que teixeixin aquest programa.
Pregunta,
de fet, hi ha una comissió organitzadora.
Qui gestiona el pressupost, això volia dir?
Comissió organitzadora,
sí,
145.000 euros aquest any.
Veure, això, gestiona...
Donats per l'Ajuntament. Que jo tinc l'experiència de Vilafranca del Penedès, que és una de les festes majors més històriques que hi ha doncs, uns administradors cada any diferents i aquests doncs, es dediquen a fer la capta per tota la població, a recollir, han de gestionar i aporta alguna cosa a l'Ajuntament, però surt d'entitats que van a buscar els administradors.
Hi ha de tot, perquè hi ha entitats... o sigui, d'entrada la Festa Major té uns sponsors com a tal. O sigui, hi ha Sorea, vull dir, ara no recordaré els noms, no me'n recordo de tots, però la Festa Major té sponsors com a tal. Llavors, algunes entitats, per algunes activitats en concret, troben els seus sponsors, diguem, ad hoc, per la seva sectorial, i no només per la Festa Major, sinó que algunes entitats tenen algun suport més enllà del públic per fer les seves activitats durant tot l'any. I està clar que quan aprofiten més aquest tema és per la Festa Major.
Veurem, doncs. Per cert, Joan Ramon, tens 30 segons per fer la falca.
No, bé, aquest any hi ha una activitat nova, que és la Nit del Terror, que jo sóc coorganitzador, i hi haurà des d'una mostra de curtmetratges del gènere fantàstic i de terror, fins a una festa de Star Wars per tots els fans de la saga, i després farem una...
Lluny del teu domicili.
Jo vull ser
xivaca. No, una cerca vila zombis, una caminada de zombis per Sant Cugat, on per primera vegada seran els ciutadans qui menjarem el cervell als polítics i no al revés.
Això serà el divendres.
Sí. Divendres 27.
Acorralarem a polítics i
a quina menjarem? Zona, a quina àrea fareu? Tot
això sortirà del hall del Teatre Auditori.
Una barbacoa.
Sí, sí.
Barbacoa popular.
Nosaltres el tema serà sortiran tot de zombis del Teatre Auditori per la ciutat a buscar polítics a veure si els hi mengem el cervell.
I allà es projectaran també aquests curts que comentaves.
Sí, hi haurà curtmetratges.
Portaran webcam amb streaming els zombis?
Una de les coses que hem aconseguit, i a més també s'ha de dir gràcies a un patrocinador, que és Estrella d'Am, és una persona que estigui gravant tota la zona, tot el que passa, perquè després això que havíem registrat, per a cada l'any que ve poder-ho fer més gran.
Ho hem de deixar aquí, en tot cas ja en parlarem
i tant,
al magazín. Josep Maria, Joan i Joan Ramon, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Adéu, bon dia.
Quasi molt bé.